Ara el Tot Gira a migdia. Montse Mir, bona tarda.
Bona tarda, Isidre Esteve, que ahir es va fer ferides greus en una caiguda mentre disputava una prova a Almeria. L'han traslladat avui a Barcelona per fer-li més proves i decidir els passos que cal seguir per tractar aquests problemes. És una d'aquelles notícies que mai volem explicar, però que algunes vegades ens toca fer-ho. És un dels arguments que tractarem d'aquí uns minuts al Tot Gira a migdia. No ens oblidem, però, de la resta de l'actualitat, l'habitual de cada cap de setmana, les diferents competicions i resultats que analitzarem, com sempre, des de l'òptica dels equips i esportistes catalans. Sabrem com va el Gran Premi d'Espanya de motociclisme, què han fet el Barça i la Penya a l'ACB. Explicarem la victòria del Voltregà a la final de la Copa Femenina d'Hockey Patins i també tindrem temps per anar cap a Kènia, on dimarts Barcelona s'hi juga sisè d'un Mundial. Comencem, com cada diumenge, al Tot Gira Migdia.
Gira migdia amb Montse Mir.
Com us dèiem al programa, us expliquem l'actualitat esportiva d'aquest diumenge, 25 de març. En fem primer un primer apunt amb dos titulars. Es disputa aquesta hora la cursa del MotoGP, el Gran Premi d'Espanya de motociclisme. Jerez, i és el Damià Aguilar. Damià, bona tarda.
Bona tarda. 10 voltes pel final, és el moment crucial quan els pneumàtics comencen a fallar i Valentino Rossi és líder amb gairebé 3 segons sobre Dani Pedrosa i 4 sobre Colin Edwards. Sembla ser que aquest és el podi virtual d'aquesta cursa si les coses no s'esgarren o si Dani Pedrosa no intenta fer un últim esforç per atrapar Valentino Rossi, que de moment és l'home més ràpid sobre la pista. Toni Elias ha remuntat fins a la quarta posició. Carles Checa està setè, 9 voltes pel final.
I fa poc, o en aquests moments, s'ha d'estar disputant, de fet, els últims minuts, si no s'ha acabat ja, del partit de l'ACB entre el DKB Joventut i l'Unicaja. Badalona, Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, s'ha acabat ja. Victòria del DKB Joventut de 14 punts, 88 a 74 davant de l'Unicaja. Una victòria davant d'un rival directe i que deixa els malaguenys ja a 2 partits del DKB Joventut. Un DKB que segueix enganxat al Barça en aquesta classificació en la setmana en la que el DKB ha deixat ja de jugar competició europea.
El Barça, per cert, que ha guanyat el seu partit per 76 a 68 a la pista del Bruesa. Tornarem a Badalona d'aquí a una estona perquè l'Ernest Macià ens expliqui més detalls d'aquest partit, d'aquesta victòria de la Penya i, si és possible, sentir-ne algun dels protagonistes. Com us dèiem, però, Isidre Esteve, que hi va tenir un greu accident mentre disputava una prova a Almeria, l'han traslladat aquest matí a Barcelona per fer-li més proves. El primer comunicat, a més ahir per l'Hospital d'Almeria, on el van traslladar després de l'accident, ja explicava, però, que el pilot català té ferides importants a les dues vèrtebres i també a la medul·la. També al Tot Gira Migdia us explicarem si tenim algun detall més sobre aquestes proves que li han de fer, com dèiem, a Barcelona el pilot d'Oliana. Però, com us dèiem, en començar, s'està disputant a aquesta hora el segon gran premi de motociclisme de la temporada, el d'Espanya al circuit de Jerez. Fa uns moments us hem dit que s'està disputant l'última cursa, la del MotoGP, i el Damià Aguilar ens comentava, Damià, que estaven en el moment determinant d'aquesta cursa.
Sí, efectivament, perquè és quan, lògicament, els pneumàtics comencen a fallar. Hi ha hagut una part de la cursa que Pedrosa semblava que fins i tot podria atrapar Valentino Rossi. Recordeu que Pedrosa sortia des de la pole, però en la primera volta ja Valentino ha agafat el comandament. Ha estat unes voltes en què la diferència entre tots dos ha estat de mig segon, però quan les coses han començat doncs, a fallar, aquest avantatge s'ha estès fins al segon i mig, i en qüestió de dues voltes, Pedrosa ja ha perdut un segon més respecte a Valentino Rossi. Ara mateix som a 8 voltes pel final, Pedrosa és a 3 segons de Rossi i Edwards és a 5 segons de Rossi. Toni Elias encara està lluny de Colin Edwards per intentar aconseguir o abastar aquest podi. Ho té molt complicat el català, segurament ho intentarà si se sent còmode a sobre de la seva onda. El campió del món Hayden està cinquè i Carles Checa, de moment, l'home que més bon ritme havia demostrat aquest cap de setmana, està setè.
Això és el que està passant en aquests moments. Abans s'han disputat, com passa sempre, les curses del 125 i 250, les que han precedit la del MotoGP. Si ens hem de quedar amb alguna cosa, potser, Damià, és amb la bona actuació de Pol Espargaró en la primera i també amb la victòria de Jorge Lorenzo a la segona.
Sí, comencem pel 250, per allò que Lorenzo té un títol de campió del món i potser es mereix que parlem d'ell en una cursa en què al principi semblava una mica confús, però el cert és que quan ha volgut, en les voltes decisives, el que ha fet és apretar i al final ha estat doncs, una lluita amb una lluita molt bonica en moments d'avançaments entre Lorenzo Bautista i Dovizioso, que ha estat el podi final. Deuen estar cinquè, Aleix Espargaró no ha pogut acabar, com tampoc Simón ni Barberà, i de dues curses, Lorenzo, de moment, que n'ha guanyat dues, ho han vist 138.000 persones aquí al circuit de Jerez. Això deia el campió del món de 250.
Hombre, si no hubiésemos ganado esta carrera, la verdad es que estaría bastante decepcionado porque durante todo el fin de semana he dominado los cuatro entrenos, además con diferencia. Hoy he ido mucho más lento, como te he dicho, y si hubiese perdido la carrera estaría bastante enfadado.
I ara parlem, sí, de Pol Espargaró. Quarta posició, és el seu millor resultat en tres curses que porta del Mundial, en les dues curses que porta d'aquesta temporada del Mundial i de les que va fer la temporada passada i aquest any, doncs ha estat el seu millor resultat. Està clar que és Jerez, que hi ha l'ambient, que coneix la pista, però la promesa catalana dels 125 centímetres cúbics realment ho ha fet molt bé. El Maxi Pèssec fa ho bé, ha estat al podi, amb Pol Espargaró, com diem, quart, amb Oliver Vuité, amb Tutusaus fora dels punts i amb Rabat, que no ha pogut acabar ni la primera volta, i Pol Espargaró se situa d'entrada quart del Mundial d'aquesta categoria amb una molt bona sortida.
És algo que no m'esperava quan vaig començar. Tot just acabem de fer dues carreres, però bueno, encara queda molt, molt recorregut i quart del Mundial són moltes responsabilitats, estar davant, aguantar el ritme, però bueno, m'ho tinc que prendre amb calma. La temporada és molt llarga i acabo de començar tot just.
Això és el que ha passat fa una estona. Les valoracions de Pol Espargaró, com dèiem, bona actuació a la cursa dels 125 centímetres cúbics. D'aquí a una estona tornem cap a Jerez perquè el Damià ens expliqui aquest final de la categoria reina de la cursa del MotoGP. Fins ara, Damià.
Fins ara.
Encara que no sàpigues qui és en Dani Pedrosa, ni t'emocionis amb una passada. Encara que no sàpigues què és realment anar a rebuf, ni el Gran Premi del Japó t'amoïni gens. Encara que pensis que parar els boxes et fa perdre temps, tu també formes part del nostre equip, perquè Repsol, tot el que aprenem en l'alta competició, ens serveix per millorar els nostres productes i després tu te'n beneficies.
Tot gira migdia, amb Montse Mir.
El Damià Aguilar, que ens ha explicat aquestes tres curses, la que encara s'està disputant, la del MotoGP, i també com han anat i quina anàlisi se'n fa de les dels 125 i 250 centímetres cúbics. Ara mateix són 2:45 de la tarda i, com us dèiem, tenim més dades sobre l'estat d'Isidre Esteve, que, recordem-ho, ahir va patir una greu caiguda mentre disputava una prova al Almeria. Francesc Garriga, bona tarda.
Bona tarda.
El pilot, això sí, podem confirmar que és a Barcelona. Uh-huh. Li fan més proves avui o ens haurem d'esperar alguns dies?
Doncs ens haurem d'esperar a demà. Isidre Esteve, com deies, és a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Té una complicació pulmonar i se li està fent un drenatge per treure la sang que té als pulmons. Fins que aquest procés no s'hagi acabat, això serà al llarg d'avui, no se li poden practicar més proves. Per tant, l'hospital ens ha confirmat que serà a partir de demà que se li faran proves. Els metges en parlaran demà de tot això. Avui no hi haurà noves declaracions. Serà demà al migdia, probablement, quan es parli d'aquesta lesió medular que té l'Isidre Esteve.
Demà sabrem què han dit els metges que li faran aquestes proves, si poden, a Isidre Esteve. El que sí que podem sentir són valoracions que es van fer ahir a la nit a Catalunya Ràdio, un cop a Isidre Esteve encara no l'havien traslladat a Barcelona.
Exacte, des d'Almeria, precisament, en va parlar el seu mecànic. L'Eric Auger estava a l'habitació de l'Hospital d'Almeria amb l'Isidre Esteve just quan acabava de passar tot plegat. El Tot Gira ens explicava quin va ser l'accident que va patir el pilot.
Per un riu sec, hi havia les dues roderes dels cotxes i amb una rodera hi havia una pedra bastant gran clavada a terra. I devia anar amb quarta, devia anar amb 80 o 90 i se l'ha tragat. L'ha agafat amb la roda darrere i l'ha empinyut amunt i quan ha caigut, doncs, ha caigut de molt alt i a terra estava ple de pedres i tronc, estava molt brut el terreno.
També vam poder parlar amb el doctor Xavier Mir, que és el metge de confiança d'Esteve, de fet també és ara el doctor Mir a la Vall d'Hebron. Explicava que es pot tractar d'una lesió molt greu.
S'hauran de fer més proves, però en principi pel el traumatisme que ha tingut i la lesió que té important, vull dir, és possible que no sigui reversible, és possible que no sigui, però bueno, fins que no es facin moltes més proves i es pugui confirmar, ojalà ens equivoquem i pugui ser reversible.
5 minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. Les nedadores de l'equip espanyol de sincronitzada arribaran demà al matí a Catalunya amb les 6 medalles que han aconseguit al Mundial de Melbourne, 4 de plata i 2 de bronze. L'arribada de l'equip amb la seleccionadora Anna Tarrés i Gemma Mengual al capdavant està prevista per demà al matí a l'aeroport del Prat. Avui a Austràlia el que ha començat són les proves de natació, en què un dels noms que abans de començar el campionat del món ja que parava l'atenció ha confirmat el seu protagonisme. Es tracta de la francesa Laura Georges Manadou. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda. Avui s'han disputat les primeres finals del Mundial. Una de les grans figures del campionat, la francesa Lore Manadou, s'ha imposat a la final dels 400 lliures davant de la polonesa Jedra Isaac i la japonesa Shibata. En aquesta prova ha renunciat a participar la catalana Erika Villaéfica per tenir més temps de preparar els 800 i els 1500. Als 400 lliures masculí, la victòria ha estat per al coreà Taiwan Park, que ha superat un dels favorits, l'australià Grant Hackett, que s'ha hagut de conformar amb la medalla de bronze. Al 4% masculí, la victòria a la final ha estat per l'equip dels Estats Units, una medalla de plata que ha aconseguit Itàlia, l'equip que havia fet la millor marca de les rondes de classificació, i finalment el tercer lloc per França. Al 4% femení, medalla d'or per Austràlia, que ha superat els Estats Units i Holanda. Més finals d'avui, l'alemanya Britta Kamrau ha estat la primera a la final dels 25 quilòmetres en aigües obertes, una prova que ahir es va suspendre pel mal temps i el fort vent a la badia de St. Kilda. A la categoria masculina, el campió del Mundial ha estat el rus Yuri Kudinov. I pel que fa a la participació catalana d'avui, Mireia Belmonte ha quedat fora de les semifinals dels 200 lliures, ha acabat aquesta matinada la sisena posició de la seva sèrie.
I en waterpolo, la selecció espanyola femenina ha seguit els passos de la masculina i s'ha classificat pels quarts de final del Mundial. L'equip espanyol ha derrotat avui el del Brasil per 13-9 i ha superat, per tant, els vuitens de final.
Amb la victòria d'avui, l'equip espanyol com a mínim iguala la seva millor classificació aconseguida al Mundial disputat a Barcelona el 2003. En el partit d'avui, les jugadores de Mar Sant Romà han tingut molts problemes per superar l'equip brasiler, sobretot al primer quart. Tot i anar dos cops al davant en el marcador, l'equip espanyol no ha sabut mantenir el seu ritme.
L'hem lluitat minut a minut. El que passa és que, bueno, potser l'arbitratge no ha estat molt fi, més que res, que hem tingut moltes contrafaltes i moltes expulsions en contra i elles jugaven un pressing molt dur. No sé, jo crec que han intentat igualar una mica el partit durant tot el transcurs d'ell, però bueno, hem sabut lluitar i l'hem tirat endavant, no?
Per Sant Romà, amb la victòria d'avui es compleix el primer objectiu que s'havien marcat en aquest Mundial.
Sí, aquest era el primer objectiu, passar a quarts, ja l'hem complert, crec que hem portat una bona línia de joc, menys el partit de Rússia, que vam tindre un mal partit, i avui no hem tingut un mal partit, crec que l'arbitratge ens ha perjudicat força, però bueno, hem lluitat i al final hem tret que guanyar el partit, que és el que volíem, i ja està, el primer objectiu complert.
Ara la selecció espanyola haurà de jugar dimarts que ve contra la selecció dels Estats Units amb l'objectiu de colar-se per primer cop en un Mundial a la lluita per les medalles.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Estic molt orgullosa de ser la primera en...
Home, és que jo sóc el president.
Sí, no ha estat gens fàcil arribar a ser una de les...
És el que sempre havia volgut ser.
Sóc una de les poques que ha aconseguit...
Brindem. Per fi sóc un arquitecte reconegut.
Ets tot el que pots ser? Festa voluntari de la Creu Roja. Informa-te'n al 902 22 22 92 o a creuroja.org. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Empresa i voluntària.
L'altre dia vaig anar a casa de la Marta i és espectacular.
Sí, té un pati immens.
Amb tobogans i tot.
I una platja.
Quina sort.
Les places, les platges, els jardins, són teus. Redescobreix-los amb la nova guia Passeja't per Barcelona. I cuida'ls. Aconsegueix-la a les oficines d'atenció al ciutadà. Barcelona Neta. Ajuntament de Barcelona.
A Catalunya Ràdio, tot gira a migdia.
La delegació catalana que defensarà la candidatura de Barcelona per acollir el Mundial d'Atletisme del 2013 ha arribat aquest matí a Mombasa, Kènia. Dimarts, la Federació Internacional decidirà les seus d'aquest Mundial i també la de l'anterior i, per tant, els representants de la candidatura barcelonina aprofitaran per acabar de convèncer la Federació Internacional d'Atletisme dels avantatges que la capital catalana aculli aquest campionat. A Mombasa hi és la Marta García. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui el que s'ha sabut és l'ordre de presentació de les quatre candidatures dimarts que ve. Amb quin ordre li ha tocat a la candidatura barcelonina?
Doncs mira, només ho volíem, però sí diuen que estan satisfets, perquè Barcelona serà la primera en presentar la seva candidatura. El Mundial del 2014. Tenim en compte que cada candidatura...
Tenim dificultats evidents amb aquesta comunicació amb Kènia. En tot cas, d'aquí a una estona tornarem cap allà perquè la Marta García, si aconseguim un millor so, pugui explicar doncs l'ordre en què li ha tocat a la delegació barcelonina presentar la seva candidatura.
Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
Estic molt orgullosa de ser la primera en...
Home, és que jo sóc el president.
Sí, no ha estat gens fàcil arribar a ser una de les...
És el que sempre havia volgut ser.
Sóc una de les poques que ha aconseguit...
Brindem. Per fi sóc un arquitecte reconegut.
Ets tot el que pots ser? Fes-te voluntari de la Creu Roja. Informa-te'n al 902 22 22 92 o a creuroja.org. Caixa Terrassa. Empresa i voluntària.
Els dissabtes i diumenges, esports i més, el Tot Gira de Catalunya Ràdio. De 4 de la tarda a 11 de la nit, Tot Gira amb Quico Sanchís.
Tot Gira migdia, amb Montse Mir.
Hem deixat aquesta comunicació amb Kènia i tornarem de seguida, però abans anem cap a Jerez. S'està acabant ja, Damià, la cursa del MotoGP, el Gran Premi d'Espanya.
És l'última volta, queda mitja volta. De fet, Valentino Rossi continua liderant amb 2 segons i mig sobre Dani Pedrosa. Tercer és Colin Edwards. Edwards és a 1 segon i una dècima de Pedrosa. Res no hauria d'evitar que Pedrosa pugés al podi en segona posició i millorés el tercer lloc de Qatar a la cursa que va obrir la temporada. Toni Elias està fent una gran cursa. En aquests moments és quart, no té opcions de podi. El que ha de fer és vigilar que al darrere hi ha l'home que va guanyar a Qatar, Casey Stoner, amb la Ducati, que ha estat una mica irregular en aquesta cursa. Stoner s'està acostant a mig segon d'Elias, però segur que Elias aconseguirà acabar en aquesta quarta posició. Sisena en aquests moments per Carles Checa i la setena és per Nicky Hayden. És l'últim revolt. Valentino Rossi ho té tot de cara per aconseguir una nova victòria aquí a Jerez. El cert és que ha estat incontestable. Aixeca la roda Valentino Rossi amb la seva Yamaha, l'aixeca novament, li cau, l'aixeca i guanya aquesta cursa i ho celebra efusivament. Segon ha estat Dani Pedrosa, tercer ha estat Colin Edwards, és el podi, quart per Toni Elias. Vejam si Carles Checa aconsegueix creuar la línia de meta en la sisena posició efectivament, i en el moment que el campió del món, Nicky Hayden, ho fa en la setena. Quan tinguem els números de com queda la classificació del Mundial, si voleu, tornem a entrar.
Damià Aguilar, en tot cas, el que sí que queda clar, Damià, és que 3 catalans ocupen entre les 6 primeres posicions d'aquest Gran Premi.
Pedrosa és segon, Elias és quart i Checa és sisè. Molt bona actuació per tots tres, sobretot Dani Pedrosa. La llàstima és que el de Castellà, segurament per algun problema de pneumàtic, l'hem vist fins i tot fent esforços per fer girar la moto, doncs no ha pogut atrapar Valentino Rossi en les voltes que dèiem que eren les decisives, aquestes 10 últimes voltes en què el pneumàtic començava a lliscar més del compte. És quan Valentino Rossi definitivament ha marxat.
Victòria, doncs, de Valentino Rossi, el segon gran premi de la temporada a Jerez. Canviem d'argument i parlem ara de futbol. No hi ha partits de les lligues europees, perquè tant aquest cap de setmana com dimecres que ve es disputen diversos partits internacionals de seleccions. La majoria són de la fase de classificació per la pròxima Eurocopa i dimecres que ve se'n jugarà un a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Ahir, però, ja es van disputar força partits i en un d'ells la selecció espanyola, amb Xavi Iniesta l'11 titular, va superar Dinamarca per 2-1. Els 3 punts van molt bé l'equip espanyol per les seves aspiracions de jugar a l'Eurocopa, però el seu joc, Carles Vila, continua sense convèncer.
Els jugadors de Luis Aragonés van jugar un mal partit ahir, sobretot a la segona part, tot i que Dinamarca jugava amb un home menys després de l'expulsió de Jensen. Fins i tot el seleccionador espanyol va reconèixer el mal joc del seu equip.
La ansiedad no se ha vencido, pero el equipo no es ni mucho menos el de la segunda parte. Y hombre, estoy contento por haber ganado, pero comprendo y entiendo que el contrario... Sin hacer fútbol, porque han sido todo pelotazos largos para poder conseguir, a ver si conseguían el empate, pero no cabe duda de que me voy descontento porque no debemos tener esos nervios, sobre todo cuando un partido lo tenemos prácticamente con 2-0 y poder hacer una contra y matarlo, ¿no?
L'equip espanyol ocuparà la quarta posició del grup F darrere de Suècia, Irlanda del Nord i Dinamarca. Dimecres ha de guanyar Islàndia i Mallorca per tenir opcions de disputar la fase final de l'Eurocopa. De la resta dels enfrontaments d'ahir destaca l'empat a 0 d'Anglaterra a Israel, que li complica la classificació. Per cert, l'equip anglès arriba aquest vespre a Barcelona, on dimecres juga contra Andorra. França, amb Thuram a l'equip titular, es va imposar Lituània per 0-1. Golejada de Portugal davant Bèlgica va guanyar per 4-0. Holanda, on també va jugar Gio a l'11 titular, només va empatar 0 contra Romania. Alemanya va guanyar la República Txeca per 1-2. També cal destacar l'ensopegada de l'actual campiona Grècia contra Turquia, ha perdut 1-4. Ahir també Samuel Eto'o va jugar amb el Camerun a la Copa Àfrica. El seu equip va guanyar Libèria per 2-1. I a Göteborg, el Brasil es va imposar a Xile en un partit amistós. Ronaldinho va marcar el primer gol de penal i el tercer en falta directa. Avui la selecció de Mèxic, amb el blaugrana Rafa Márquez, juga un amistós contra el Paraguai.
I avui s'acaba a Barcelona el Congrés de Futbolistes Veterans d'Europa que s'ha fet a les instal·lacions del Barça. Igual que ahir, hi ha hagut diverses conferències i debats relacionats, sobretot amb el paper dels futbolistes un cop es retiren. Ahir vam poder sentir, entre d'altres, l'italià Rico Sacchi i avui hi ha hagut altres exjugadors i exentrenadors que han participat als actes. Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda.
La seva presència a Barcelona serveix també per demanar-los l'opinió sobre la Lliga de Futbol i els equips que la juguen.
Avui han estat protagonistes noms com els de l'exentrenador de l'Espanyol, Xavi Escargorta, l'exjugador de l'Espanyol i del Barça, l'escocès Steve Archibald, l'exjugador de l'Espanyol Mauricio Pochettino, també hi era l'ex del Barça Pep Guardiola. I els temes de conversa, lògicament, tot el que envolta el futbol. Xavier Escargorta, per exemple, tècnic de renom internacional, ha repassat la situació de la Lliga Espanyola. Escargorta assegura que sembla que ningú vulgui guanyar aquesta Lliga, tot i que ara mateix, per ell, el sac de favorits el formen tres equips.
Creo que hay, por lo menos, tres candidatos claros, ¿no? Que hay una pelea muy fuerte entre Sevilla, Barça y Real Madrid, y bueno, el Valencia que se va asomando, y quizá el Zaragoza que puede ser el tapado de atrás, ¿no? Pero sobre todo yo creo que esos tres.
Reflexions que ha fet també Steve Archibald. Per l'escocès, el Barça és el favorit per endur-se el títol de Lliga, tot i les diferències amb el joc ofert respecte al de la temporada passada.
Los rivales son fuertes, pero el Barça tiene más experiencia. Bueno, el Madrid también, claro, pero el Barça tiene más experiencia y a lo mejor sobreviviendo lo que han pasado ahora, pues saldrán más fuertes en el momento más oportuno.
Finalment, Mauricio Pochettino ha parlat de l'Espanyol. L'argentí ha reconegut que arribar a la final de Glasgow i guanyar el títol és un somni que serviria per treure's l'espina del 88. Pochettino també ha parlat del futur d'Ivan de la Peña. Són bons amics i ha assegurat que confia que de la Peña acabi renovant amb el club blanquiblau.
Por supuesto, yo confío, espero que sí, que se solucionen los problemas. Mirándolo de fuera, lógicamente, es un tema que no hablo con Iván, aunque sí que tengo muy buena relación. Me encantaría, como hincha del Espanyol, como amigo, me encantaría verlo finalizar su carrera con la camiseta del Español. Creo que es un jugador fuera de clase, un jugador que todos los equipos quieren tener en sus filas. Es un jugador diferente, comparémoslo a Messi, Ronaldinho, Ronaldo. Yo creo que Iván lo pongo dentro de ese nivel de jugador, ¿no?
Set minuts i arribarem a les 3 de la tarda. El Voltregà ha jugat aquest migdia la final de la Copa Femenina d'Hoquei Patins contra el Viesca Gijón, una final que s'ha jugat a Pamplona i que s'ha endut l'equip català, que ha guanyat per 6-1. Anem cap allà i saludem una de les jugadores del Voltregà, Anna Romero, bona tarda.
Bona tarda.
6-1, ha estat una victòria plàcida pel Voltregà?
Bueno, jo diria que sí, perquè de seguida hem arribat a la porteria i ens ha sortit molt bé, perquè de seguida hem marcat també i, bueno, tot ens ha anat una mica a favor.
Éreu les favorites, la temporada passada vau guanyar ja aquest títol, ahir us vau imposar el Mataró, a l'Arenys de Munt, potser més complicats aquests dos equips catalans que no pas el que us heu trobat a la final?
Bueno, jo crec que més o menys tot ha estat difícil, ha estat el campionat poder més difícil que hem jugat i ens ha sortit molt bé, la veritat és que hem jugat molt bé.
Ara què esteu fent? Heu rebut ja la copa? Ho heu celebrat?
Sí, ara ja ens acabem de dutxar i ja marxem cap a casa.
Cap a casa què vol dir? Cap a Sant Hipòlit?
Sí, cap a Sant Hipòlit.
Amb autocar?
Sí, amb furgonetes.
Déu-n'hi-do, quantes hores de viatge us esperen?
Bueno, 5 o 6.
Una altra pregunta per l'Anna Romero, és una de les jugadores del Voltregà que aquest migdia ha guanyat la final de la Copa. Anna, el pròxim objectiu, potser aquesta Copa d'Europa que celebrareu pel maig i que serà la primera que es farà a nivell de clubs?
Bueno, jo diria que el pròxim objectiu és guanyar la Lliga i campionats d'Espanya, perquè ens ve primer, que diguéssim.
I en tots sou favorites?
Bueno, no. La Copa d'Europa, no. I els d'Espanya, bueno, ja es veurà. Depèn de qui es classifiqui.
Això és falsa modèstia?
És?
És falsa modèstia, perquè tothom diu que el Voltregà té jugadores internacionals espanyoles, argentines, si no m'equivoco també heu fitxat una jugadora xilena. És falsa modèstia això que em dius, que no sou favorites, o és que realment no ho sou?
Home, aviam, jo crec que tots els partits s'han de jugar. No pot sortir un partit pensant que ja has guanyat. perquè llavors ja, bueno, és que et poden sorprendre en qualsevol moment. Per això jo crec que, vaja, pot ser favorita per la resta, però per tu mai.
Doncs, de moment, felicitats per aquesta victòria, Anna, i que tingueu un viatge de tornada a casa.
Moltes gràcies.
Ara mateix falten...
Els resultats de diumenge al matí.
Fem ara, com cada diumenge, el repàs de la resta de resultats dels partits que s'han jugat aquest matí. Ho fem amb el Francesc Garriga. Un repàs que comencem amb futbol. S'ha jugat un partit del grup tercer de segona B.
Gramenet 3, Aldenc 1.
Del grup català de tercera se n'han jugat 4.
Premià 0, Vilanova 2. Castelldefels 2, Palafrugell 0. Rapitenca 0, Girona 1. I Gavà 1, Reus 0.
També s'ha jugat la meitat de la trentena jornada de primera catalana.
Poblesec 1, Igualada 2. Europa B 0, Poble Mafumet 2. Badalona B 2, Tortosa 3. Vilassar de Mar 2, Gramenet B 2. I Muntanyesa 2, Almorell 4.
També han jugat avui els dos equips catalans de la Superliga femenina.
Atlètic de Bilbao 4, Barça 0, Espanyol 3, Llevant 2.
Fem un repàs també a la resta de resultats dels partits jugats avui a l'ACB.
Menorca 91, Gran Canària 97, Múrcia 83, Estudiantes 85, Madrid 99, Fuenlabrada 79 i Atosa 61, Valladolid 73.
Parlem ara dels resultats d'aquest migdia a l'Hockey Lliga.
Tres partits, Barça Sorri d'Escau 5, Grup Castillo Lleida 2, Roncato Pativic 2, Noia Freixenet 1, Alcoi 2, Vilanova l'Ullblau 3.
I més esport, acabem aquest repàs amb rugbi. També ha jugat un dels equips catalans de la Lliga de Divisió d'Honor d'aquest esport.
Vera Vera 21, Sant Boiana 5.
Tres minuts i seran les 3 de la tarda. Creuem els dits, tornem cap a Kènia a veure si aquesta connexió amb Mombasa funciona. Marta Garcia, bona tarda de nou.
Bona vesprada. Són les comunicacions quan heu viatjat cap a Àfrica.
Ara que et podem sentir, suposo que ens podràs explicar l'ordre amb què li ha tocat defensar la seva candidatura dimarts que ve a Barcelona.
Doncs sí, dèiem que no és el que volíem, però que en certa manera sí que estan satisfets, perquè Barcelona serà la primera ciutat candidata a exposar la seva candidatura per a aquest Mundial de l'any 2013, tenint en compte que cada exposició dura un mínim de 40 minuts.
Definitivament no estem de sort. Aquestes comunicacions amb Kènia avui no paren de fallar. En tot cas, Barcelona serà la primera que presentarà la seva candidatura dimarts. Dimarts, per tant, sabrem si pot acollir aquest mundial d'atletisme que, com dèiem, Barcelona vol organitzar l'any 2013. Nou salt, anem ara cap a Badalona. Ernest Macià demana pas i m'imagino que és per explicar-nos si ja tenim alguna declaració d'algun dels protagonistes d'aquesta victòria d'avui de la penya davant de l'Unicaja.
Molt bona tarda, doncs sí, tenim ja les primeres declaracions d'Ito García Reneses. La penya ha guanyat 88-74. Ito García Reneses parlava de l'Eurolliga com a causa per la qual el DKB fins ara era irregular.
Puesto de grupo que le da ventaja de campo en los cuartos de final para llegar a la Final Four. También ha recuperado algunas posiciones en la liga. Quiere decir que Unicaja algunas veces pues ha jugado en mucha peor línea que otras.
Això és el que ha passat també amb el DKB Joventut. Aito espera que a partir d'ara l'equip recuperi una línia ascendent. Avui 88-74, 19 punts de Rudi Fernández, que ha estat l'home més anotador del partit, 18 per part de l'Unicaja, en aquest cas Marco Tusek.
És la victòria, per tant, del DKB Joventut en un dels partits en presència catalana que s'ha jugat aquest migdia a l'ACB. Recordem que l'altre, el Futbol Club Barcelona, el Winterthur Barça, ha guanyat a la pista del Bruesa per 76-68 i que ahir la Casbayo Girona va perdre a casa contra el Tau, quarta derrota consecutiva de l'equip gironí a la seva pista a Girona en aquesta competició a l'ACB. Un cop hem repassat aquests resultats dels equips catalans a l'ACB, també volem fer un cop d'ull al Tot Gira Migdia a l'NBA. Aquesta matinada els Grizzlies de Memphis han perdut per 118-108 contra el Jazz de Utah. El pivot català Pau Gasol ha tingut, tot i la derrota, una bona actuació, ha fet 25 punts i ha agafat 10 rebots en els 35 minuts que ha jugat en aquest partit de l'NBA. I acabem el Tot Gira Migdia amb un apunt en aquest cas d'atletisme. Jesús Ángel García Bragado ha estat tercer als 50 quilòmetres marxa de la segona prova del circuit mundial de l'especialitat que s'ha disputat a la Xina. La primera i segona posicions han estat per dos atletes xinesos. Amb aquests dos apunts, amb l'NBA i amb l'atletisme, acabem el programa d'aquest diumenge. Gràcies, bona tarda.